Les presons no són un lloc agradable per la seva pròpia concepció de restricció de la llibertat, però en un règim dictatorial són un pou molt més sòrdid. A Síria, una mare mostra una fotografia del seu fill on s'identifiquen cadàvers de persones que han estat temps detingudes. Hi ha una munió de gent en una situació semblant al seu costat. El terror, de fet, també es pot descobrir en altres dependències, com els hospitals. Poder viure en pau serà molt difícil a Síria. Les noves autoritats, però, asseguren que treballen perquè la transició no sigui traumàtica. Europa, davant la velocitat amb la qual alguns països van córrer a anunciar que congelarien les peticions d'asil, Amnistia Internacional els demana que no ho facin.
Catalunya nit.
I a Brussel·les continuen les negociacions intenses sobre la proposta de reduir els dies de pesca d'arrossegament al Mediterrani. Espanya, Itàlia i França fan front comú perquè la mesura no sigui tan dràstica, mentre els pescadors catalans avui s'han tornat a quedar a terra. Buscarem l'opinió també d'una científica de l'Institut de Ciències del Mar per saber com caldria preservar, segons ella, el fons marí i les poblacions de peixos. I connectarem amb el nostre corresponsal a Buenos Aires perquè...
Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás.
Fa exactament un any de l'arribada al poder de Milei. En farem balanç. I en aquest informatiu escoltarem moltes dones.
8 anys, no sóc mare i no tinc pensat tenir fills a mig termini.
En 30 anys ja estic embarassada.
La maternitat és una muntanya russa, plena de sentiments.
A partir de les 11 parlarem de natalitat, o més ben dit, de la baixa natalitat, després que les últimes dades de l'IDESCAT parlessin de les més baixes en 70 anys. Escoltarem mares i dones que no ho volen ser o que no tenen les condicions per ser-ho. Parlarem de les causes i de les conseqüències d'aquesta baixa natalitat amb la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Mariona Lozano. En aquelles famílies que hi ha nens i una mica crescuts, hi ha el debat sobre com limitar el temps de les pantalles. La nostra companya, Júlia Albacar, ha assistit a una conferència per a pares en un centre de Lleida. El ponent, Francisco Villar, ha arribat a pronosticar que s'acabaran traient de les escoles, diu, no només les pantalles, sinó fins i tot les pissarres electròniques.
Bueno, tot això s'acabarà retirant. Jo no vull ser molt agorero i tal, perquè quan deia fa un any i mig que això ho prohibirien a l'escola, van dir de tot, però sí que ho sigui retirant i ho saben que ho retiraran, perquè a més ja ho estan fent a Dinamarca, ja ho estan fent en altres països.
De seguida escoltarem també la reacció dels pares. Aquesta no és una nit qualsevol, és la nit de Santa Llúcia, una nit molt important per les lletres catalanes que han entregat el Premi Sant Jordi a Roc Casagran. Amb la novel·la Somiàvem una illa. De seguida hi connectarem per saber a qui més s'ha premiat. I aquesta nit no l'oblidaran tampoc els aficionats del Girona. La nit somiada ha arribat i només un penal a favor del Liverpool l'ha espatllat. L'equip català ha acabat perdent 0-1 i això sí, se li ha complicat molt passar a la següent ronda de la Champions. Una nit en què haureu d'estar molt atents també a la cançó que esculli la Gemma Puig perquè pronostica nevades a llocs on habitualment no hi cau res de res de neu. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La Les noves autoritats de Síria preveuen que el govern de transició, nomenat pels islamistes, gestioni el país fins l'1 de març, període en què esperen haver assumit totalment la gestió del país. Ara es busca certa normalitat. En un estat molt dividit i sota les constants bombardejos israelians. Vicent Mifsud, bona nit.
Bona nit.
Quines són les prioritats de la nova administració?
El que volen és reactivar l'economia i transmetre que l'administració funciona. De fet, a Damasc, el transport públic ha tornat a funcionar fins al toc de queda nocturn, que està ara en vigor, també alguns hotels, cafès i botigues, i el principal mercat de la capital, o també el Banc Central. També es vol que el sector petrolier torni a la feina i el ministeri corresponent pressiona els treballadors perquè ho facin i es dona garanties de seguretat. L'altra prioritat és depurar la responsabilitat per la repressió del règim de Bashar al-Assad. D'entrada, faran pública una llista dels noms de suposats maltractadors i oferiran recompenses per trobar-los. Molts casos poden tenir a veure amb el que s'està descobrint a les presons. Ja s'han difós les imatges d'una cinquantena de cadàvers d'executats perquè els puguin identificar. Alguns familiars, com aquesta mare que busca el fill desaparegut, s'han traslladat a les presons.
El van portar a un edifici dels serveis d'intel·ligència. Des de llavors, des del 2013, no n'hem sabut res. Es diu Milad Elias Al-Jawabra i no n'hem sabut res més.
Malgrat els intents de buscar aquesta normalitat que comentàvem, els combats i els bombardejos d'Israel no s'han aturat en les últimes hores.
Més de 500 atacs israelians han destruït tota la flota de Síria i la major part de la seva capacitat militar, inclosos avions i helicòpters. Benjamin Netanyahu ha dit que ha ordenat ell mateix els bombardejos per evitar que les armes caiguin en mans de jihadistes. Assegura que vol tenir relacions amb el nou règim sirià, però alerta que els atacarà si permeten la presència de l'Iran o de Hezbollah.
Volem tenir relacions amb el nou règim a Síria, però si aquest règim permet que l'Iran es restableixi a Síria, o permet la transferència d'armes iranianes o armes de qualsevol tipus a Hezbollah, o ens ataca, respondrem amb contundència i ho pagaran car. El que va passar amb el règim anterior també passarà amb aquest.
Normalitat difícil de trobar amb aquests bombardejos i els combats també continuen al nord del país entre milícies pro-turques i els kurds que controlen aquesta zona del territori sirià. Al centre del país, l'Estat Islàmic, que també té una petita presència en part del territori, hauria executat una cinquantena de soldats que havien fugit de l'exèrcit sirià.
Molt bé, ahir explicàvem com Alemanya o Àustria ja parlaven de congelar les demandes d'asil dels sirians. Doncs bé, avui Amnistia Internacional ha fet una crida perquè els països europeus que ho van anunciar es facin enrere i no ho tirin endavant. Xavier Vilà.
Països com Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit, Dinamarca o Àustria invoquen la caiguda del règim de Bashar al-Assad per justificar la mesura. Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, ho troba injustificat.
Els estem demanant a tots els estats que revoquin aquestes mesures de suspensió de forma immediata. Els països europeus han de continuar, europeus i altres regions, evidentment, han de continuar tenint en compte les circumstàncies particulars de cada sol·licitant i examinar cas a cas. Així ho estableix el dret internacional.
Ribas diu que la decisió és precipitada atesa la inestabilitat sobre el terreny i alerta que la mesura aboca molta gent vulnerable a viure amb encara més incertesa. Brussel·les hi ha dit la seva i ha assegurat que el retorn a Síria ha de ser voluntari i que la gestió de l'asil és personal, no per països, com deia un dels portaveus de la Comissió Europea.
El que és important és que els estats membres en aquest procés compleixin amb les regles europees. I en segon lloc, és clau l'avaluació individual. Cal avaluar cada demanda d'asil.
Milers de sirians han demanat asil a 130 països diferents els últims 10 anys, segons l'ACNUR, l'agència de l'ONU pels refugiats. Turquia n'acull uns 3 milions i Alemanya gairebé un milió.
Doncs amb tot aquest conflicte, Israel ja m'ha explicat que s'està movent, però el cas és que el primer ministre israelià té un altre front obert judicial. Benjamin Netanyahu es revolta contra les acusacions de corrupció per les quals el jutgen i sosté que se'l persegueix per implementar polítiques de seguretat dures. Durant la històrica compareixença de 4 hores que ha fet avui davant d'un tribunal de Tel Aviv, Netanyahu ha transmès la idea que pot fer front alhora al judici i també a la guerra en curs a Gaza. I ho ha acompanyat d'atacs als mitjans de comunicació israelians, com ha explicat Suleiman Masbaudeh, un periodista polític de la Corporació de Radiodifusió Pública d'Israel, autoritzat a seguir el procés in situ.
El segon missatge és que la premsa d'Israel és esquerranosa i que no se'l pot acusar de suborn per mirar de fer-la més centrista. No es tracta d'això. Això no és el que va fer.
Doncs, precisament, els mitjans de comunicació independents israelians veuen amb preocupació algunes de les mesures restrictives instaurades pel govern de Netanyahu. L'últim afectat ha estat el Haaretz, l'únic diari generalista que cobreix la guerra a Gaza des de tots els angles. Jerusalem, Jordi Brascó.
Primer va ser l'anunci de voler acabar amb la ràdio i la tele públiques israelianes. Més tard, el tancament de totes les oficines d'Al Jazeera a Israel i Cisjordània. Després, la proposta parlamentària de limitar l'accés a algunes pàgines web i a finals de novembre el tancament de l'aixeta publicitària al Haaretz. Netanyahu té entre cella i cella els mitjans que no li són afins, ho creu l'Anat Saragusti del Sindicat de Periodistes d'Israel.
Netanyahu té un pla mestre per debilitar la premsa lliure a Israel. Per ell és important, especialment ara, en temps de guerra. No vol cap tipus de crítiques i vol controlar la narrativa.
Aquest pla de Netanyahu ja està tenint efecte també al carrer. Alguns periodistes han estat atacats físicament mentre treballaven i sobretot han rebut assetjament a través de les xarxes. L'Anat creu que molts reporters acabaran creient que no els val la pena el risc.
Els periodistes estan realment intimidats, tenen por i alguns no demostraran prou coratge per continuar fent la seva feina. Alguns evitaran entrar en aquest camp de mines perquè no volen que els exploti a la cara.
Els israelians encara poden consultar mitjans internacionals per veure l'altra cara de tot plegat, però, segons l'Anat, simplement no els interessa. No és casualitat que el canal informatiu que més ha crescut en audiència últimament sigui el Canal 14, un mitjà tan ultranacionalista que fins i tot el cap de l'exèrcit israelià els acusa d'haver-se passat de la ratlla alguna vegada.
Tres minuts per arribar a un quart d'onze de la nit. Rússia és un pas més a prop de convertir-se en el primer país del món que reconeix l'Afganistan governat pels talibans. La cambra baixa del Parlament rus ha aprovat en primera lectura una llei orientada a eliminar els talibans de la llista d'organitzacions terroristes. La mesura consolida el progressiu acostament de Moscou a un moviment que Vladimir Putin va dir el juliol que era un aliat en la lluita contra el terrorisme.
Tots esperem d'aquelles persones que ara controlen la situació a l'Afganistan que la situació es desenvolupi de manera positiva i en funció d'això som solidaris i prendrem una decisió sobre les exclusions d'aquest grup de la llista d'organitzacions terroristes.
El Kremlin, que buscaria d'aquesta manera consolidar alternatives de seguretat després de la caiguda diumenge d'un dels seus grans aliats al Pròxim Orient, que era, recordem-ho, el president sirià Bashar al-Assad.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
El govern espanyol intenta, juntament amb els de França i Itàlia, pactar una solució que salvi el sector de l'arrossegament del Mediterrani d'una reducció dràstica dels dies de pesca. Els tres països bloquegen la proposta inicial de Brussel·les, que limitaria aquests dies a 27 l'any i que també rebutgen tant la Generalitat com el sector pesquer de Catalunya. Brussel·les, Jordi Baró.
Negociació difícil en marxa a Brussel·les sobre els dies de pesca al Mediterrani per l'any que ve. Els ministres d'Agricultura dels 27 estan reunits des d'ahir. Espanya, França i Itàlia fan front comú i bloquegen la proposta inicial de la Comissió Europea, que defensa una retallada del 79% pel sector d'arrossegament, cosa que equival a una mitjana de 27 dies de treball per any. Hi ha treballs en marxa per posar sobre la taula una solució alternativa. Fora de la negociació, però en contacte amb el govern govern espanyol, la Generalitat fa pressió també perquè es tanqui una alternativa favorable al sector i ho ha fet acompanyada a Brussel·les pels pescadors. Antoni Espanya, director de pesca, i Antoni Abad, president de les confraries de pescadors.
És una invitació en tota regla a abandonar l'activitat per part del sector de la flota d'arrossegament i que en cap cas és acceptable.
Pressionar perquè no baixin la guàrdia i que siguin conscients de que el sector de la pesca, sobretot el d'arrossegament, perquè no defalleixin i vagin a defensar al màxim.
Brussel·les defensa la seva proposta de reducció dels dies de pesca al Mediterrani per garantir la sostenibilitat d'algunes espècies, però el govern espanyol argumenta que el plantejament es basa en informes que no tenen en compte els esforços realitzats pel sector pesquer els últims anys, ni tampoc la recuperació de les espècies.
Les peixateries que intenten tirar endavant sense el peix de proximitat a causa de la segona jornada de vaga dels pescadors, les reivindicacions han continuat avui en ports com el de la Ràpita, el Montsià, Tarragona, Ricard Boigues.
Al mercat de Tarragona les parades han obert, però la majoria amb peix de l'Atlàntic. Alguna tancarà, però la majoria s'ho faran com podran fins dijous, que tornarà a arribar peix de la Llotja.
Avui obrim per acabar el peix que va quedar una mica del dissabte. Demà no obrirem.
Tancarem per la tarda. No treballarem segurament en normalitat. Ens falta una bona part del peix d'aquí de Tarragona.
Pues hem anat tots al Mercabarna i ens hem amoldat a lo que hi ha. I clar, de cara ara a les festes, això ens passarà una miqueta de factura.
Paral·lelament han continuat les reivindicacions com la concentració que ha reunit més de 300 persones a la Ràpita. Entre els pescadors indignats hi havia el Josep Francesc i el Joan Barberà.
Tancar la porta i ja ho s'han acabat els ingressos de tota classe. A veure qui em donarà feina a mi. Qui em mantindrà la família. Això és una ruïna. Quina empresa és viable que vinguin d'Europa i que diguin una empresa que tingui que tancar la porta, que has de treballar 27 dies a l'any. I el resta de l'any què farem?
Això és la mort de tot l'espai històric de la Ràpita. Aquí no podem tocar-ho, això. Sempre hem viscut d'això. I se'ls ha apretat massa als mariners des de fa molts anys.
La Ràpita és el principal port pesquer del país. Amb una facturació anual al voltant dels 12 milions d'euros, la pesca és el principal motor econòmic del municipi.
Tenim, per tant, la preocupació evident d'un sector, el de la pesca, que vol seguir poder guanyant-se la vida amb la seva feina, però per l'altra també la preocupació per preservar la biodiversitat al Mediterrani. I en aquesta segona pota és on volem afegir ara la veu d'Yves Galimany, que és investigador a d'ICatMar i de l'Institut de Ciències del Mar. Yves, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, la pregunta és si cal protegir millor la diversitat biològica al fons marí, al Mediterrani.
A veure, sí que el pobre Mediterrani i els mars en general els hem tingut sempre una mica oblidats. Jo penso que perquè no veiem que hi ha sota i ens ha costat, bueno, i encara ens costa, em sembla, no? Entendre sí. Que si no tenim uns mars saludables... nosaltres no estaríem aquí.
Clar.
Ara, fer una regulació, vamos, té tot un ventall de possibilitats i no cal posar-nos dràstics ni fer prohibicions per poder, doncs, recuperar aquests ecosistemes.
Ara parlarem de les alternatives que hi pugui haver al model de pesca actual, però d'entrada, com funciona la pesca d'arrossegament? Per què pot ser un perill tant pel nombre d'espècies com també pel fons marí?
Clar, la pesca d'arrossegament, doncs, com el seu nom diu, consisteix en utilitzar una xarxa que arriba fins al fons marí. Aquesta pesca funciona entre els 50 metres de fondària i més o menys els 800. Llavors, dintre de totes aquestes fondàries es pot pescar, aquesta xarxa arriba al fons. Davant d'aquesta xarxa, perquè es mantingui la boca d'aquesta xarxa oberta, hi ha dues plataformes que es diuen portes i aquestes portes també s'arrosseguen pel fons marí i fan doncs, uns solcs, no?, en aquest sediment i llavors fan resuspensió d'aquest sediment i fan malbé els fons marins. Llavors, és un art de pesca que ha estat doncs, polèmic des de fa dècades, tot i que ara està doncs, molt regulat, com comentava, hi ha unes fondàries molt concretes... les barques estan geoposicionades, per tant, sabem constantment on estan, si estan complint amb tota aquesta regulació, i ha canviat molt del que era doncs, l'època dels 90, a l'època d'ara, no? I de fet ja fa 5 anys que s'està controlant moltíssim aquest tipus d'art. Un altre tema a destacar també és que és un art que es diu multiespecífic, i això vol dir que es pesquen moltíssimes espècies diferents. I per tant també doncs, afecta l'ecosistema en aquest aspecte, no? Que no és, no té un objectiu concret de, no ho sé, vaig a buscar lluç sol, sinó que amb aquest lluç doncs, també trauré gambes i també trauré doncs, molts, gamba blanca, eh? Molts altres peixos i animals que alhora també vendré. Per tant, és un art multiespecífic que pesca molts organismes diferents, però que moltíssims d'aquests també se'n poden anar a la llotja i poden ser part doncs, del nostre plat.
Clar, s'ho emporta una mica tot, tant allò que busca com altres sorpreses, diguem. Hi ha alguna alternativa a aquest model? Es podria pescar sense fer tant de mal, diguem?
Sí, exacte. Això és el que nosaltres des de ICatMar i l'Institut de Ciències del Mar hem estat fent bastants estudis ja des de fa uns quants anys per proposar mesures de gestió, perquè certament calen mesures de gestió de la pesca i recuperar el sistema, però sense haver de malmetre el sistema econòmic i el modus vivendi doncs, de la costa, en general del Mediterrani, no? Perquè la pesca és mil·lenària en el Mediterrani. Llavors, aquestes solucions que proposem i que sabem que són efectives són, en general, així en gran, tres diferents. La primera seria que els forats que té aquesta xarxa de la pesca siguin més grans. Si aquesta malla, aquesta xarxa, té uns forats més grans, tots els petits o altres invertebrats o part d'aquests, no, que tu comentaves que pesquem i que realment no volem pescar, quedarien a l'aigua i ens quedaríem amb un producte que seria molt més gran. I alhora aquest producte més gran també tindria millor preu al mercat. Per tant, estem beneficiant doncs, el sistema i a les espècies i alhora estem beneficiant la pesca. El sector pesquer. Una altra mesura és que aquestes portes, aquestes plataformes que us comentava que mantenen la xarxa oberta, hi ha una tecnologia ara desenvolupada que és fer aquestes portes que es diuen voladores. Llavors, aquestes portes no s'arrosseguen pel fons i no el fan malbé, sinó que van per sobre i preserven molt més els sistemes marins. I la tercera proposta que nosaltres estem fent i que, de fet, hem portat a la Unió Europea és mantenir i promoure, no incrementar, les àrees protegides a la pesca. Hi ha àrees protegides amb moltes figures diferents i a proteccions de diferents temes, però a Catalunya tenim un 3% del que són els caladors pesquers tancats a aquesta pesca i els utilitzem doncs, una mica com a pulmó, no? Allò recupera i irradia al seu voltant doncs, tot aquest conjunt d'espècies que estan en molt bon estat dintre de les reserves. Llavors això, si ho incrementem, doncs, també ajudarà a mantenir un sistema sa.
Clar, i ara estava pensant que imaginem que aquí al Mediterrani s'acaben implementant totes aquestes mesures que ens acabes d'explicar tan bé. No sé si igualment podríem trobar que el peix que arriba d'altres llocs, posem per cas de la costa del Marroc, sí que seguissin utilitzant les altres tècniques. Per tant, entenc que això hauria de ser una cosa bastant global, no?
Clar, exacte. Això és un perill. És un perill perquè si nosaltres, aquesta pesca que tenim a casa nostra, que sabem com funciona, que està regulada, que promovem que sigui més sostenible, que incrementem aquestes xarxes, etcètera, ens deixa, si això ens deixa de portar el peix de proximitat i ens ve un peix que no sabem, bueno, espero saber d'on ve, però que a hores d'ara és com no podem predir molt bé, no?, què ens passarà, però serà un peix de lluny, per tant, no coneixem amb quin tipus de barques, quina és aquesta regulació, qui ens està dient que en aquell país això s'està controlant, com s'està controlant aquí, no? Això és incert, i a més, com ens vindrà de molt lluny, tindrà una petjada de carboni de tot aquest transport, no?, amunt i avall de diversos països. Llavors, pensem que ecològicament és molt possible que sigui molt pitjor tancar el que tenim ara que no pas, no? Treballem amb el que tenim, simplement canviem una mica la manera de pescar i fem-ho més sostenible. Pensem que serà molt millor això que no pas l'alternativa.
Ja per acabar, per això veia avui buscant informació que aquesta mesura molt restrictiva que proposa la Unió Europea, de tota manera crec que ve d'un compromís que va adquirir la mateixa Unió Europea en una d'aquestes famoses conferències, la COP15, que tant seguim els mitjans de comunicació, si hi ha un acord al final o no. També, per altra banda, com a periodista dius, si s'arriba a compromisos també està bé que després s'acabin complint, no? Perquè és el que exigim a vegades, no fan prou. En aquest cas és entenc que aquesta mesura deriva d'un d'aquests compromisos de la Unió Europea.
Clar, això és un compromís que es va assolir i es va començar l'any 2019. És un pla de gestió de la pesca d'arrossegament del Mediterrani. El problema que penso que té aquest pla és que era poc realista. O sigui, es va pretendre que en 5 anys passàvem d'una gestió bastant mínima, no?, a tenir uns ecosistemes 100% saludables. Llavors, això és bastant irreal perquè hem estat molts anys amb poca gestió pesquera, i uns mars, doncs, una mica castigats, ja no només per la pesca, sinó uns mars castigats també per canvi climàtic, per contaminació, per molts altres temes, i de sobte es pretén que en 5 anys doncs passem del 0 al 100, no? Com que diguéssim.
Però sí que en l'horitzó sí que hi haurà de ser una restricció així, per això, vull dir, els pescadors s'han d'anar mentalitzant que això s'ha d'acabar o no necessàriament?
Jo espero que no tenen per què mentalitzar-se. El que s'han de mentalitzar, i de fet crec que ho estan, és amb entendre que hi ha un suport científic darrere i que aquest suport els està oferint alternatives que sabem que funcionen, alternatives als dies de pesca, no? Que la Unió Europea en general és el que està fent, que és més fàcil doncs treure dies de pesca. Però no cal, es pot fer un altre tipus de gestió i el sector ho entén, no? I potser per això també està tan enfadat, perquè entén, nosaltres hi treballem dia a dia, tenim un equip molt gran i un equip molt gran de mostrejadors que constantment pugen a les barques i ells veuen el que es pesca i ho avaluem i ho quantifiquem, no? Llavors, els pescadors ara estan entenent que hi ha alternatives a deixar de pescar, i alternatives pescant sosteniblement.
Molt bé, doncs, i ens les has explicat molt bé, aquests forats més grans, aquestes portes voladores i les àrees protegides que es poden incrementar. Iv Galimany, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí al Catalunya Nit.
Gràcies.
Una abraçada, bona nit.
Igualment.
I el sector ramader i l'Ajuntament d'Alcarràs, el Segrià, s'han mobilitzat aquest matí per intentar evitar que a final d'any hagi de tancar la planta de gestió de purins que hi ha en aquest municipi, el que té més densitat porcina d'Europa. Reclamen una pròrroga de 2 anys per poder fer el canvi cap a la producció sostenible de biometà. Això ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
Reclamen que s'allarguin les ajudes estatals que arriben a aquest tipus de plantes fins que puguin acabar la reconversió cap al biogàs. A Catalunya hi ha 2 instal·lacions en perill, Alcarràs i a les Masies de Voltregà, a Osona. Si no hi ha canvis, el govern espanyol tallarà l'aixeta el 31 de desembre. Així, segons el sector, farà inviable que puguin seguir funcionant i, per tant, les granges associades hauran de pagar el doble per la gestió de les dejeccions. Patrícia Ormo és presidenta de la Societat Gestora de Purins d'Alcarràs.
L'únic que estem demanant és que ens acompanyin a fer aquesta transició. El projecte hi és un projecte de futur, a llarg plaç, mediambiental i que també ens està ajudant a tot el sector primari.
No obstant, tot sembla indicar que la situació es complica i no està clar que es pugui votar la moratòria abans de final d'any. Al conjunt de l'Estat hi ha 24 plantes de cogeneració de purins amenaçades. La concentració d'aquest matí ha plegat 50 de persones.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
dos quarts d'onze i arribarem a l'Argentina. Perquè no sé si ha passat ràpid o lent, però la qüestió és que fa un any de l'arribada al poder de Javier Milei. El president argentí farà un discurs al país aquesta nit en horari de màxima audiència per repassar una acció de govern marcada per les retallades i les privatitzacions en el sector públic per rebaixar el dèficit i la inflació. Això ens porta a saludar en directe el Joan Biosca des de Buenos Aires. Joan, bona nit.
Bona nit, Manel. No hi plata, deia Milei, efectivament.
Sí? I no sé si han arribat amb Milei o no. Ara ens ho explicaràs.
Ha complert el que deia, i en aquest any les retallades i els projectes privatitzadors han sigut el far, la llanterna que ha il·luminat a Milei en aquests 365 dies, i de fet ha anat a fons. Per exemple, algunes dades. Ha retallat 15 punts del dèficit fiscal, que això, segons els economistes, és una barbaritat. Què vol dir recessió? Ara en parlarem, perquè això també té conseqüències. Ha disminuït els ministeris, ha fet fora funcionaris que tenien contractes temporals. Ara vol fer examinar una altra vegada els funcionaris per tal que demostrin les seves habilitats, i els que aprovin es quedaran, i si no, els altres fora. En fi, ha aconseguit domar la inflació del 25% mensual, que la va agafar ell, el 3% mensual, no diem anual, mensual, que el 3% mensual ja és molt, però en fi, ha baixat del 25 al 3. Però ara tenim un gran problema, i ara mateix és que l'Argentina està caríssima. La relació peso, la moneda nacional, amb el dòlar és gairebé molt similar, en el sentit de que estan amb el moment, la diferència que hi havia abans, ara és molt petita. Què vol dir això? Doncs que cada vegada els sous necessiten més pesos per aconseguir dòlars, i això ens posa en un país que ara mateix està caríssim. O sigui, si jo us explico el que em va costar el berenar ahir amb la meva filla o el sopar de l'altre dia, no us ho creuríeu.
Clar, i en general la gent està descontenta o creu que s'hi ha de passar per aquí? Com ho detectes, això?
Sí, hi ha gent que creu que ha de passar pel tubo, que el mal de l'Argentina no és d'ara, ni de Milei, sinó que és del desgovern que hi ha hagut de tots i d'uns i altres al llarg d'aquests darrers 20-30 anys. Un país amb un deute extern monumental, amb una corrupció galopant, amb una classe política totalment desprestigiada, que és el que explica que guanyés Milei, amb la qual cosa tens una classe mitjana i fins i tot gent de la classe més baixa que recolza Milei i que diuen ens hem de sacrificar perquè l'Argentina canvi, i després tens a tota una part de la classe mitjana que són els que estan més en contra del projecte ultraliberal de Milei, que és el sector més d'esquerres, que aquests són els que són més combatius, els que han sortit als carrers en aquests darrers mesos, els que creuen que s'està pitjor que quan governava el centre-esquerra peronista.
Clar, perquè ara ens explicaves tot aquests projectes, decisions, mesures que està tirant endavant Milei, però recordem que això ho està fent sense majoria parlamentària. Com se n'ha sortit?
Sí, qui està recolzant i qui és el pal de paller del projecte de Milei i de la presidència de Javier Milei és el partit de l'expresident Mauricio Macri, conservador, el partit que aquí se'n diuen PRO, però és una coalició de centre-dreta. Doncs aquesta coalició, que seria el PP, en fi, a l'equivalent a Espanya, els conservadors, diguem-ne, moderats, doncs són els que estan recolzant a nivell Congrés i a nivell Senat a Milei. Creuen des d'aquest sector que el que va intentar fer Mauricio Macri amb la seva presidència de 4 anys no ho va aconseguir perquè va ser massa fluix, massa moderat, no va tenir la valentia d'impulsar els canvis que està fent Milei, amb la qual cosa doncs, l'estan recolzant perquè consideren que és vital i necessari que l'Argentina revisqui, torni a renéixer i que faci net. Però clar, per fer net hi ha gent que es queda pel camí, i aquesta és una de les grans crítiques que des del sector opositor estan fent a Milei, que considera que s'està passant de frenada.
I l'oposició la veus desdibuixada o està encarant-s'hi? Com la veus?
Precisament l'oposició li està posant les coses molt fàcils a Javier Milei. No hi ha un líder de l'oposició clar a un any d'haver perdut la presidència. Recordem que governava el peronisme amb Alberto Fernández, el centre-esquerra peronista. Doncs no hi ha un líder, no s'ha renovat, no s'ha regenerat el peronisme. Cadascú va per la seva banda, ningú s'anima a agafar el lideratge opositor, i això doncs, li ha posat fàcil, totalment fàcil, les coses a Javier Milei. Tampoc hi ha un lideratge perquè l'oposició surti als carrers, els sindicats van per una banda, les organitzacions socials van per una altra. Javier Milei el que sí que ha fet ha sigut trencar un esquema de subvencions que els governs peronistes donaven a les organitzacions socials, i amb aquests diners se les acusa d'utilitzar-los per mobilitzar gent, i ara que ha tallat l'aixeta i que no hi ha aquestes subvencions, doncs no hi ha mobilització. En fi, el que sí que és cert és que ara tu vas per Buenos Aires i no és una ciutat caòtica pel que fa a piquets, protestes, manifestacions permanents i diaris. Sí que n'hi ha, però la conflictivitat social, la tensió social ha baixat. I és curiós, perquè la gent que estava malament encara ho està pitjor, i els que aguanten, que és la classe mitjana, molts d'ells doncs ho estaran.
Doncs d'aquí una estona, discurs de Javier Milei, i comença l'era del segon any, el segon any de l'era Milei. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, per aquesta explicació en directe. Una abraçada.
Una abraçada, merci.
Doncs un altre president, el del Brasil, es recupera d'una operació per drenar un hematoma cranial que es va fer per una caiguda a casa el 19 d'octubre.
Sí, segons l'equip mèdic que ha intervingut Luis Ignacio Lula da Silva a São Paulo, l'operació s'ha fet sense incidents i el pacient està bé i es manté en observació a l'UCI. Lula, de 78 anys, després de l'accident domèstic, va cancel·lar el viatge a Rússia per participar a la cimera dels BRICS de mitjans d'octubre. Tampoc va anar a Colòmbia a la cimera del canvi climàtic COP16.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
La vols encertar amb el regal de Nadal i que no sigui un pal? Entra a discos.cat i deixa tothom bocabadat. Pel teu fillol, el disc que fa temps que vol. A l'amic invisible, un vinil és un regal increïble. Per la tieta, aquell disc que ballava de joveneta. I el gendre, l'LP que el pugui sorprendre. Discos.cat, la botiga on trobaràs milers d'LPs i discos en català per regalar.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Nights in white satin.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. Canvi de rasant polític a les Illes Balears. El PP de Marga Proens ha trencat definitivament amb Vox. De moment ha salvat la llei de memòria democràtica que els d'ultradreta volien derogar i ho ha fet amb una aliança amb els partits d'esquerra. Anem cap a Palma perquè aquest acostament de Marga Proens als partits d'esquerra per aïllar Vox es podria repetir, Arnau Maimó.
Sí, el PP ha anunciat que retira el projecte de pressupostos que havia intentat pactar amb Vox i que ara vol negociar uns nous comptes amb els partits d'esquerres. Les forces progressistes estan obertes a parlar-ne i l'extrema dreta ha quedat fora de joc. Escoltem els portaveus de la PP, més per Mallorca i Vox.
També hem xerrat de manera seriosa en l'esquerra que molts haurem en el seu moment, evidentment, per poder negociar, dialogar un pressupost.
Estem convençuts que pot marcar l'inici d'un nou marc polític a les Illes Balears.
No se puede pactar con Dios y con el diablo a la vez.
La ruptura PP-Vox és definitiva i per això el govern de Marga Proens busca noves aliances a l'esquerra. De moment han acordat no derogar la llei de memòria democràtica i corregir les esmenes de Vox que els populars van votar per error, entre les quals hi havia l'eliminació del català com a llengua vehicular a les escoles.
Ahir vam sentir que Carles Puigdemont demanant que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés. I avui ha estat Jordi Turull, qui al matí de Catalunya Ràdio ha alertat que no van de farol quan denuncien els incompliments del govern de Pedro Sánchez.
Perquè ells sempre diuen, no, que ells van de farol, però jo crec que ara ja els hem demostrat que no anem de farol.
No entenc per què ara van dient, no, és que...
Ja ho tenim lligat.
No, ja van sobreactuat. Primer hem volgut activar això de la qüestió de confiança, és allò de dir, escolta, on estem? Senyor Pedro Sánchez, vostè on està?
Què I si no hi ha resposta d'això en mig any?
I si no hi ha resposta en mig any, seria allò de, doncs, nosaltres a la nostra. I nosaltres a la nostra vol dir a defensar cada punt i cada proposta.
Però sense tombar Pedro Sánchez.
Però és que tombar Pedro Sánchez, nosaltres no tenim els vots per tombar Pedro Sánchez en aquest moment.
La mesa del Congrés estudiarà la setmana que ve si admet o no a tràmit la iniciativa de Junts. Podria passar que ja no passés el filtre de la mesa perquè els lletrats, en un altre cas similar, van dir que era una moció de censura encoberta. Que en qualsevol moment se li poden complicar les coses al govern de Pedro Sánchez ho demostra el fet que el PP, Junts i altres aliats del PSOE, com Esquerra, s'han posat d'acord al Congrés per mirar de tombar l'impost sobre la producció elèctrica. Per això anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit.
Ha estat només un primer tràmit que el govern espanyol ara intenta frenar, eh?
Aquesta és l'estratègia dels dos socis de govern. El PSOE i Sumar han acordat ajornar la comissió convocada per aquest dijous, on estava previst debatre i votar l'eliminació de l'impost del 7% a la producció energètica, l'esmena pactada entre Junts i el PP. S'ha parlat d'ajornament, però de moment no s'ha fixat una nova data. Des de l'executiu, la ministra Pilar Alegria tranquil·litzava els ànims i recordava que encara hi ha un llarg recorregut parlamentari per poder frenar la iniciativa.
Saben que, además, es una enmienda que está en fase de ponencia. Quiero decir, es que es un trámite, si me permiten, absolutamente inicial en la tramitación de un proyecto de ley que, por tanto, queda todavía mucha tramitación y mucho debate por delante.
L'esmena de Junts i el PP ha rebut el suport d'Esquerra, del PNB i de Vox. Pilar Calvo defensava l'esmena pactada i negava cap aliança premeditada amb els de Feijó.
Nosaltres no formem part de cap bloc. Nosaltres el que fem sempre és mirar pels interessos de les empreses i de la ciutadania de Catalunya.
La majoria progressista a la comissió no va poder rebutjar la proposta de Junts i el PP. L'absència d'un diputat socialista ho va impedir. Ara toca negociar i intentar pactar amb Esquerra o el PNB un vot particular que permet i tombar-la.
Doncs la batalla per la direcció d'Esquerra, la que enfronta les candidatures d'Oriol Junqueras i Xavier Godàs per la presidència del partit, deixa avui un nou episodi de retrets mutus. Marc Vidal, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tot ha començat amb una informació de l'Agència Catalana de Notícies, eh?
Si, segons aquesta agència, Oriol Junqueras va demanar no activar els protocols del govern i d'Esquerra en el cas de l'assetjament sexual al Departament d'Exteriors quan Alfred Bosch n'era el conseller. La informació cita les al·legacions que el mateix Alfred Bosch va fer en la investigació oberta per Esquerra i també diverses fonts coneixedores del cas. És un cas que el 2020 va destapar el diari Ara i que va costar el càrrec al conseller mateix, Alfred Bosch, i al cessament també de Carles Garcies, que era el seu cap de gabinet.
Com ha reaccionat Oriol Junqueras i la seva candidatura?
Doncs en una publicació a X, Oriol Junqueras ha negat les acusacions, ha obert la porta a emprendre accions legals per difamació. En una línia semblant, també, l'eurodiputada Diana Riba, que forma part d'aquesta candidatura de Junqueras, creu que la informació és una mostra que la coneguda com a estructura B del partit encara està activa. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
I molt avergonyits d'aquestes persones que estan amb aquestes campanyes B intentant posar el focus on no toca i intentant destruir a una persona i només utilitzar-ho per fins polítics. Avui veiem que no tenen cap límit moral aquestes persones i que la B està més viva que mai en aquest partit.
Segons Diana Riba, Oriol Junqueras no podia donar ordres per engegar o aturar protocols, ja que, en tot cas, els activen les víctimes i es preveuen diferents mecanismes per evitar qualsevol interferència política.
Sigui com sigui, Marc, dissabte desenllaç.
Exacte, enmig d'aquest ambient enrarit, dissabte es farà la votació final per elegir la nova direcció d'Esquerra. Els militants hauran d'elegir com a president del partit entre Oriol Junqueras, que va quedar primer fa dues setmanes, i Xavier Godàs, que va quedar segon.
Catalunya nit.
Continua la recerca dels dos excursionistes catalans que van desaparèixer dissabte al Pirineu francès. Els equips de rescat han rastrejat els refugis on es podrien haver arrasarat durant el temporal de neu i vent, però no els han trobat, Marc Teixidor.
Els equips de la gendarmeria francesa, ajudats per un helicòpter dels bombers d'Andorra, han localitzat el cotxe de la parella a 1.700 metres, però ni rastre d'ells dos. La seva intenció era pujar al Pic de Rul a 2.800 metres a l'Aireja, i l'últim cop que se'ls va veure va ser quan sortien del refugi de muntanya. Les autoritats han pogut reconstruir tot el recorregut que van fer fins dissabte a les 11 del matí, seguint la localització del mòbil fins que van perdre el senyal a uns 2.400 metres. Es tracta d'excursionistes experimentats. Són Esteve Carbonell, veí de Gironella, el Berguedà, i Txell Fuster, de Manresa, responsable d'un centre esportiu molt conegut a la capital del Bages. Segons ha publicat el centre a les seves xarxes socials, durant l'ascens van quedar atrapats per una tempesta de neu i vent.
I Marc, hem de parlar d'un nou crim masclista. A Palma, aquesta tarda, la policia ha detingut un home de 40 anys acusat de matar a ganivetades la seva parella.
Ha estat dins del cotxe en què anaven, que ha acabat accidentat. Sembla que l'home ha fugit i l'ha localitzat poc després la policia local i detingut. L'home tenia un ordre d'allunyament de la parella per un episodi de maltractaments. Dins del cotxe també hi havia la filla de la parella, menor d'edat, de 3 anys, que ha estat traslladada a l'hospital.
I després de 3 anys, Catalunya ha signat avui un Pacte Nacional per la Salut Mental. Es tracta d'un projecte que ja va iniciar els governs anteriors i que han acordat juntament amb un centenar d'entitats del sector. L'objectiu del pacte és atendre les persones que tenen un trastorn mental o emocional d'una manera integral. Maria Costa.
A Catalunya hi ha 1.200.000 persones que tenen un trastorn mental, una xifra que s'ha incrementat després de la pandèmia. El pacte projecta un centenar de mesures per acompanyar aquestes persones de manera personalitzada fins a la integració social i laboral. Unes directrius que ara el sector vol que es converteixin ja en mesures reals. Ho exigia en declaracions a Catalunya Ràdio Xavier Trabada, vocal de la Junta de la Federació de Salut Mental de Catalunya.
Ara el que necessitem realment és passar a l'acció i que cada departament posi en marxa, diguéssim, les accions que li pertoquen. Necessitem coses que atenguin a les persones respectant els seus drets i en un entorn molt comunitari poder evitar el que està passant fins ara, que molta part de l'esforç recau en les famílies i especialment en les dones.
D'entrada, per aquest any, el govern hi destinarà 20 milions d'euros addicionals.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem com han anat els premis de la nit de Santa Llúcia.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar i troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Jo he vist mai un
calamar fos un xipiró.
Todos los días sale el sol, xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Constantí em fa patir.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'app web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Imparables. Així és com acabem l'any, amb 637.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Imparables en sentit de l'humor. Explicant què passa al món.
Mentrestant, els economistes reclamen que...
Sentint els colors.
I som per patir.
I per celebrar.
Compartint emocions.
Un programa que emociona les dones i els nens.
Vivint moments inoblidables.
No veig, Puigdemont. És que hauria marxat.
I encara en volem més. Catalunya Ràdio, l'emissora que més ha crescut en aquest 2024.
Cada GM que passem, som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio, seguim imparables. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Set minuts per arribar a les 11. L'escriptor Roc Casagran ha guanyat el Premi Sant Jordi de novel·la Em somiàvem una illa, una obra que retrata el viatge interior d'una dona que ha de redreçar la seva vida després de patir un fort sotrac emocional. Altres guardonats per Òmnium Cultural durant la nit de Santa Llúcia han estat Toni Güell, en narrativa breu, Blanca Llum Vidal, en poesia, Joan Berlanga, en narrativa infantil i Mariona Bessa, en juvenil. Barcelona, Pep Aizpitarte, bona nit.
Bona nit, Manel. La novel·la Somiava amb una illa de Roc Casagran, el 65è Premi Sant Jordi, explora les relacions humanes a partir del relat d'una dona que rememora una vida plena de ferides emocionals.
M'he aficionat a buscar informacions diverses sobre illes.
les illes em semblen un concepte fascinant, perquè en el fons tots nosaltres també, en certa manera, som illes. De vegades en el nostre nucli més tancat esdevenim una mena d'arxipèlag amb d'altres illes.
El Premi de Poesia l'ha merescut Blanca Llum Vidal pels poemes en prosa de Tan bonica i tirana, que segons l'autora és el més esquinçat i dolorós que ha escrit mai.
Tot i ser un llibre d'amor, també diria que és un llibre per capes. Hi ha una reflexió sobre la salut mental, o a mi m'agrada més dir-li sobre el mal invisible. També hi ha una mena d'agraïment poliamorós a l'amistat que et treu del forat i del pou.
Toni Güell ha estat guardonat pels contes d'elefants, on, entre escenaris apocalíptics i elements fantàstics, l'escriptor hi aboca un bagatge vital.
Potser la principal clau de volta que relliga tots els contes del llibre, la voluntat de submergir el lector en la sensació de que els canvis que a vegades creiem impossibles potser no ho són d'impossibles.
En literatura infantil ha guanyat l'extraordinària Vida d'un gos a les últimes, de Joan Berlanga, que reflexiona sobre el pas del temps i la companyia.
Un gos que està a les últimes doncs rememora tota la seva vida i alterna el que li passa al seu present, que està fumut de salut, i per altra banda els seus records. I va lligant la seva experiència vital doncs amb el seu present, amb la seva família.
Finalment, L'ascens dels rebels de Mariona Bessa ha estat premiat en narrativa juvenil, una distopia que posa el focus en el futur del planeta.
És una història d'aventures, de secrets, i es fa molt amena, però no és cap moralina, no ens intenta convèncer de res, ens fa passar l'estona, però el missatge aquest, no, el de preservem el planeta Terra, doncs hi és present a cada pàgina.
La gala de la nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural i emès en directe per TV3, ha posat èmfasi en la defensa del català davant la situació d'emergència lingüística que viu el país.
No sé per què m'espanta posar-me davant vostre.
Dani Anglès celebra els seus 30 anys damunt dels escenaris amb una nit plena de nostàlgia i alguns dels musicals que han format part de la seva trajectòria. És en el muntatge 30 anys lluny de Broadway que ha ofert el Teatre Condal en un concert únic. Barcelona, Marta Vives.
Parlar de Dani Anglès és parlar de musicals i d'amor. Els qui fem anys que el seguim el recordem, per exemple, just a principi al Teatre de l'Hospitalet amb el musical més petit cantant a Jo, Tuell, Weber i Schoenberg. Des de Sunset Boulevard a Hedwig, passant per Rennes, Notre Dame, El somni de Mozart, Maricel, Flor de nit o Memory, però també Rocío Jurado o Mecano. Un luxe sentir en català alguns dels temes mítics de Broadway de la mà d'algú que ha fet del musical la seva vida. Una vida que va començar sobre els escenaris i que ara es col·loca més fora dels focus, en la direcció, en la producció. Per això, quan canta, ens ensenya totes les fragilitats passats els anys. Ho ha fet en aquesta nit, emocionant, acompanyat de l'incombustible Sergi Cuenca al piano i veuasses com les de Mariona Castillo, Charón o Víctor Arbelo. Dani Anglès en estat pur, apassionat, autèntic i brillant. Incombustible, que siguin molts anys més de Dani Anglès.
Fugir de l'escenari.
Jo no ho he detectat, però aquí hi ha un missatge, avui potser és més críptic, ens ho explicarà bé la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria avui de la cançó?
Doncs mira, és una cançó de Grateful Dead que es diu Cold Rain and Snow. Per una mica que tindrem pluja, una mica de pluja que ara mateix tenim i que va entrant de mar cap a terra, i aquesta pluja, de cara a aquesta propera nit matinada, com que aquest aire fred va entrant, baixarà la cota de neu i, per tant, pot ser neu a cotes baixes i, per tant, a llocs poc habituals. Sempre, però, estem parlant de nevades febles d'uns 5 centímetres, uns 2 centímetres, perdó, per sobre dels 500 metres, però sí que pot nevar doncs aquesta nit, matinada i demà a primeríssima hora en llocs on no ho fa normalment. Amb aquests avisos activats, podríem dir des d'Osona fins al Baix Camp. en aquesta cota de 400-500 metres. Per tant, una nit matinada que haurem d'estar pendents d'aquesta precipitació que pot ser en forma de neu, i tot això doncs, ens obrirà les portes a un dimecres, altre cop marcat pel fred, per les temperatures baixes. Sí que ràpidament la cota anirà pujant, al migdia ja situada cap als 600-700 i a la tarda cap als 1.000 metres. Però sí que podrem veure aquestes flocs de neu en llocs on no és tan habitual de veure'ls.
Molt bé, doncs demà ja ho comentarem, però ja m'imagino que veurem moltes imatges d'enfarinades si s'acaben produint. Moltíssimes
exacte,
gràcies.
Exacte, són de nit matinada, sí. I llavors costarà una miqueta més, però això sí, precaució, perquè encara que sigui una petita enfarinada, doncs, sobretot a les carreteres, doncs tenir precaució durant aquestes properes hores.
Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Adéu, bona nit.
Bona nit.